Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és Volta de Full. I ja tornem a ser aquí. Després de les vacances d'estiu, és el retorn als llocs que durant aquest parèntesis de l'any, qui més qui menys haurà gaudit. Així que, com sempre, us porto una estona amb, pues, amb un pessic de tot. Amb un pessic de tot i començaré dient que les inèrcies infantils deixen empremta de moltes maneres. Per exemple, ja d'adults, aquestes inèrcies encara poden fer el pols al calendari oficial, transversant-se els temps convencionals i provocar que, anys després d'haver abandonat l'escola, encara considerem que el veritable començament d'any se situa al setembre i no al gener. El setembre, a banda d'un mes d'inici, és un mes de retorn. L'efervescència col·lectiva, festiva del desembre, el final de l'any oficial, impedeix que n'apreciem les reminiscències malencòniques, el deix de cosa acabada que inevitablement es tradueix en un sentiment agredolç que eclosiona dia 31. L'ambient entusiasta de les festes nadalenques, doncs, atenua la tristesa dels finals, el compte enrere abans d'un adeu a l'any anterior que, per molt tendre o positiu que sigui, no deixa d'esquitxar-se d'èpica dels comiats. El final del mes d'agost, en canvi, està amarat de totes aquelles sensacions contradictòries, d'un regust de punt final barrejat amb l'eufòria dels projectes a punt d'encetar, de l'expectativa sense obrir. En certa manera, el final de l'agost és més coherent amb aquesta forma de conflicte interior a què em refereixo, és a dir, amb el còctel d'il·lusió envers el nou curs, de nostàlgia prematura de l'estiu amb prou feines acabat, de bones intencions i d'una dosi probable de mandra, també. La darrera setmana del mes d'agost és un mes de buidatge, si parlem de les zones d'estiueig. Els carrers es buiden de cotxes. Les cases es tanquen amb un hermetisme que ha de sobreviure a l'hivern. A les platges ja no hi ressonen les rialles dels infants en mode vacances i les bicicletes s'aparquen dins els garatges fins a la temporada següent. En canvi, aquesta mateixa setmana va acompanyada d'una plenitud molt literal i es viu des de les ciutats que tornen a saturar-se de treballadors que ben sovint tornen a les feines descansats o bé cansats de descansar tant o fins i tot esgotats després d'un període vacacional farcit de plans i permanentment a remolc d'una revisió, sempre personal i intransferible, del concepte que els anglesos anomenen FOMO i que podríem traduir com la por a perdre's alguna cosa. El setembre, més fins i tot que el gener, és un mes de projeccions perquè l'estiu vindria a ser la pausa que separa la primera temporada de la segona. Com tots bé sabeu, la cultura catalana és molt rica en refranys, dites i frases fetes. He recollit uns refranys que el protagonista és el mes de setembre. Alguns potser els coneixeu, però de ben segur que en descobrireu algun de nous. I us diré que al setembre comença l'escola i també la xerinola. Lluna setembral, la més clara de l'any. Del 12 mesos que hi ha, el setembre és el mes malsà. Pel setembre els mals són de tembre. Malaltia setembral, llarga o mortal. Per Sant Gil, al vespre, fil. La lluna setembrina, sa lluna es endevina. Per Santa Tecla, el veure en regla. Pel setembre no fa cap arruga el ventre. I el dia 14 de setembre no fa vent, les aigües són primes i si en fa, plourà molt durant l'any. Allò que l'agost madura, setembre assegura. Setembre molt humit, molt vi, però aigualit. Setembre assolejat, bon vi assegurat. El setembre, el mal temps és de témer. Tramuntana per Sant Miquel, tot l'any miraràs al cel. I si per Sant Miquel no plou, el pagès li entra en pèl. Sometimes you don't fall with legs. Put your weight against the door. Keep drum. Bé, i ara donem la volta al full. Donem la volta al full i anem directe a la cuina. Mira per on. No? Aquí he trobat una receta que, si més no, doncs m'ha fet així com una mica de gràcia. No les faig mai. Jo sempre dic que ho provaré i llavors me falta el temps i sempre acaba un pantomaca. Vull dir, és així l'assumpte. Però bueno, aquí he trobat una que són aubergines a la parmesana. I què necessitem per 4 persones? Doncs necessitem, segons el tamany, no? Unes 3 albergínies, una miqueta grossetes. 3 albergínies, 4 tomàquets, 3 cebes, 2 grans d'all, 150 grams de formatge mozzarella ratllat, 100 grams de formatge parmesà ratllat, llet, sal, oli, pebre negre i julivert. I com ho fem? Doncs preparem els ingredients i posant-hi doncs barregem en un bol l'aigua amb una cullerada de sal i remenem bé fins que la sal quedi ben dissolta. Després tallem les làmines a làmines, les albergínies, i les fiquem al bol i els deixem una mitja hora o més o menys. Ens agafem la sal perquè perdin una mica d'amargor, vale? Mentrestant comencem a fer el sofregit de tomàquet. Un sofregit de tomàquet que tots més o menys el saben fer. Escorrem bé l'albergínia i eixuguem amb paper de cuina o un drap net per treure-li l'excés d'aigua. La passem per la planxa fins que es cogui una miqueta. Després hi barregem els dos tipus de formatge. Es posem a la safata i muntarem el plat en una safata que pugui anar al forn. Comencem posant una capa de sofregit al fons, després una capa d'albergínia, una de tomàquet i una de formatge. I continuem fent capes, albergínia, tomàquet i formatge, que acaben amb una capa d'albergínia. En reservem un grapat de formatge per acabar el plat. Després deixarem dos ous i els barregem amb la llet. I afegim el formatge que ens havíem reservat i ho aboquem a la safata. Encenem el forn per dalt i per baix a uns 180 graus. I ho deixem coure durant uns 15-20 minuts. Vigilarem que no es torri massa i amb una mica d'amanida i una bona botifarra tenim un bon plat únic. I bon profit! Bé, i ara anem amb una prova d'afecte, no? Una prova d'afecte que diu que si ens posem a mirar a fons, moltíssims dels conflictes interpersonals s'originen en la disconformitat que se sent davant les decisions dels altres. És sabut que quan les persones s'accepten mútuament, com són, les seves relacions són més serenes i gratificants. Doncs recordem que un element clau d'aquesta acceptació és assumir que cada persona pren decisions pròpies i aquestes decisions poden no agradar-nos o fins i tot semblar perilloses i contraindicades. Què se sol fer quan un ésser estimat decideix alguna cosa que no ens agrada? No pas en una relació pares i fills, en què hi ha un deure d'orientació cap als menors. Aquí parlem d'adults, amics, companys, parella, germans, parents, etc. Persones vinculades entre si que prenen decisions de vegades incomprensibles per als més propers. Quina és la relació més habitual? L'estira i arronsa de paraules, més o menys intens depenent del tipus de relació amb l'altre, intentant que faci que els nostres pensaments que seria desitjables. L'altra persona es defensa, és clar. Un contraataca de moltes formes, intentant un canvi en l'altre. Aquest s'enroca encara més. El desencís és fondo quan les persones a les que estimem prenen decisions que no ens agraden, que no entenem i que poden, al nostre entendre, perjudicar-les o allunar-les de nosaltres. Aquests forcejaments verbals solen tenir escàs efecte en qui han pres una decisió i, si és freqüent, que generin distància amb els altres. Per exemple, li he dit mil vegades que i no em fa cas. Ara ja no m'explica res. Natural. L'altra persona sap que no serà possible compartir les seves opcions actuals amb algú que no les accepta. Aquí ve el moment de la veritat, davant nosaltres mateixos. Realment estem acceptant l'altra persona com és? O la volem a la nostra manera? L'estimem en la mesura que l'hem de domesticar i fer a la nostra imatge i semblança? La prova de foc de l'autèntic afecte i amistat consisteix a acceptar els altres amb la seva pròpia llibertat en exercici. I, fins i tot i més, l'amor és més gran i generós com més impulsa que els altres siguin lliures, prenguin decisions, exercissin la seva capacitat d'optar. Sabem, fins i tot, que de vegades els marges de llibertat de les persones no són molt amplis. Es decideix des de la passió, l'enamorament, la por, el rebuig. Tots aquests són elements que, d'alguna manera, entren en les decisions i ens sembla que redueixen el grau de llibertat d'una decisió. Però encara, en aquests casos, hi ha un àmbit en què la persona està assumint la seva destinació. Aquest àmbit mereix respecte. Això no impedeix, per descomptat, que nosaltres puguem expressar el nostre parer, fins i tot que convidem a l'altra persona a modificar la seva decisió. Si veiem que es tracta d'una cosa molt negativa, l'advertim amb força a allunyar-se d'un risc o acció destructiva. Però si condicionem el nostre afecte a que les persones siguin com volem i facin el que preferim, en realitat estarem estimant les nostres pròpies idees, no els éssers humans reals, de carn i ossos que tenim davant. Les persones són les que són, estan vives, evolucionen i decideixen, i que difícil és, de vegades, acceptar aquest fet. Estimar de veritat pot implicar, de vegades, l'heroisme de seguir estimant quan els altres no es pleguen als nostres patrons de comportament ideal. Seguir oferint efecte, de vegades, en la distància, si la persona ha decidit allunyar-se. I si torna, quina alegria recobrar-la. Segur que torna perquè ha vist que no li retirem l'afecte pel fet que va optar per una cosa que no ens agradava. Possiblement la relació serà més serena, més autèntica, perquè s'ha superat la prova de foc de l'afecte, acceptar l'altre amb les seves opcions lliures. I ara aquí he trobat unes frases cèlebres per temes. I n'hi ha unes quantes vamos, que a mi m'agraden, no? Hi ha frases sobre la sostenibilitat, perquè la Terra té el suficient per calmar la fam de tothom, però no l'ambició. Aquesta és una frase de Mahatma Gandhi. No som el que fem ni el que pensem, tan sols som la petjada que deixem. Jo estalvio, tu estalvies, ell estalvia. Nosaltres estalviem, vosaltres estalvieu, ells estalvien. Recursos i tots hi guanyem. No apostem pels millors preus, pel més tecnològic, pels millors colors o envasos. Hem d'apostar pel planeta. I avui més que mai, la vida s'ha de caracteritzar per un sentit de responsabilitat universal, no sols entre nacions i entre humans, sinó entre humans i qualsevol altra forma de vida. Ser sostenible no és sol rentar les culpes i tenir cura del medi ambient, sinó ser socialment just, responsable amb l'ambient i, per tal, també econòmicament viable. Respondrem a l'amenaça del canvi climàtic sabent que, si no ho fem, estarem traint els nostres fills i les generacions futures. Aquesta és una frase de Barack Obama. Sols quan el darrer arbre estigui mort, l'últim riu enverinat i l'últim peix atrapat, t'adonaràs que no pots menjar diners. La terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills. I una vegada esgotada l'aigua al planeta, ni llàgrimes tindrem per a lamentar-ho. On hi hagi un arbre per plantar, planta'l tu. On hi hagi un error per esmenar, esmena'l tu. On hi hagi un esforç que tots esquiven, fes-lo tu. Sigues tu qui aparta la pedra del camí. Si sabés que el món s'ha d'acabar demà, jo, avui, encara plantaria un arbre. Aquest és de Martin Luther King. Els cotxes es multipliquen més que les persones. També respiren molt més aire que nosaltres. Ocupen la terra i esgoten la nostra economia. Una nació que destrueix el seu sòl es destrueix a si mateixa. Els boscos són els pulmons de la terra, purifiquen l'aire i donen força pura a la nostra gent. Tot el que passi a la terra li passarà als fills de la terra. Perquè les futures generacions no es perdonaran haver malbaratat la seva última oportunitat i la seva última oportunitat és avui. La terra és el nostre refugi. Ajudem a protegir-la i tinguem-ne cura, ja que d'això depèn el futur de moltes generacions. Algun dia, l'arbre castellat et farà falta per a respirar. No m'importa si l'animal és capaç de raonar, sol sé que és capaç de patir i per això el considero el meu pròxim. Durant centenars de milers d'anys, l'home va lluitar per fer-se un lloc en la natura. Per primera vegada en la història de la nostra espècie, la situació s'ha invertit i avui és indispensable fer un lloc a la natura en el món de l'home. Compra solament el necessari, no el convenient. El que és innecessari, encara que costi un sol cèntim, és car. Parlem d'egoisme. L'egoisme no és viure com un desitja viure, és exigir als altres que visquin com un vol viure. D'entre els homes que no poden, no fan el bé, surten el que fan el mal. Els grans egoistes són el planter dels grans malvats. L'interès no té temples, però és adorat per molts devots. L'únic egoisme acceptable és el de procurar que tots estiguin bé per estar un mateix millor. La superstició és el nostre gran enemic, però el fanatisme és pitjor. La veritat sovint s'ofreix més pel fanatisme dels seus defensors que pels arguments dels seus detractors. I l'adoctrinament i el reclutament en el fanatisme, sigui identitari o religiós, és la forma més brutal i dolorosa d'educació perquè un nen es converteixi en un assassí. Ja les guerres de religió van seguir, després d'una brevíssima treva, les guerres de les nacionalitats i en el nostre món occidental modern, l'esperit del fanatisme religiós i nacional constitueix, evidentment, una sola i mateixa passió. Hi ha moltes causes per les quals estic disposat a morir, però cap per les quals estigui disposat a matar. La humanitat només pot deslliurar-se de la violència mitjançant la no violència. El que s'obté amb violència només es pot mantenir amb violència. Ningú no pot fer el bé en un espai de la seva vida, mentre fa mal en un altre. La vida és un tot indivisible. ara anem al poema. El poema és un altre cop, no? A mi sempre la poesia sempre m'agrada molt, no? I com no pot ser d'altra manera, un és de Martí i Pol, que diu: la cadència és més lenta ara que el temps. També alenteix el ritme i qualsevol mirada té un deix lúcid de nostàlgia. Amb tants de vents diversos, no serà fàcil trobar el lloc just per la tristesa. I tanmateix, la tristesa acompanya melangiosament aquest setembre i en fa un cristall trencadís. Tant de bo que no tornessin mai aquells captars agressius, fastuosos, que amb la seva punxança m'abaltien. Ara em sento sensatament feliç, sensatament instal·lat en un ordre que m'acull, sense vulgaritats ni impertinences. Algú dins meu com passa el bategar del desig i del somni, mentre espero senyals tan volta incerts a l'horitzó i enyoro el gust d'un cos ofert i càlid. Voluptuosament desfaig camí, sense anar enlloc. Jo també setembrejo. És un poema que va dedicar als seus nets, Marta, Oleguer i Marçal. I aquí va un altre poema de Martí Pol. Avui vinc així com a... que diu: atur de tardor. Avui el cor es perdrà pels camins més incerts i al capvespre farem com qui ja no es recorda dels mesos càlids. Collirem flors marcides i una mica de vent a cada marge. Del poble enllà hi haurà una quietud densa de pluges i prodigis i haurem envellit molt sense ni saber com. Avui el cor es perdrà pels camins més incerts, pels vells camins del record i del somni, íntims i acollidors com una cambra. Serà un temps de silenci i desencís. No hi haurà ocells i les vores del riu tindran un aire de melanconia. Avui el cor es perdrà pels camins més incerts i, essent de nit, una vaga tendresa ens purificarà de tot recel i fins de la més lleu desesperança. I ara, un últim poema, jo estic poètica, això d'entrar cap a la tardor és així com una mica, no? Nocturna amb la trompeta, d'Edi Calvert. També és de Martí i Pol. I diu així: ni la veu no ens limita, ni els camins vora l'aigua. Amb permises de vent parlem del retorn i escoltarem el cant de les sirenes. Tot el que es pu, el bé i el mal, comença en el mateix desgavellat inici. Damunt la pell, damunt la roca dura, on els guerrers reposen del silenci, sempre amatents, amb l'esperit alerta, pastarem fang de veus, fang de pobles que estimen una insegura quietud que els buida de l'oci, del retorn amb fites blanques. Nosaltres i la gent de tots els pobles i els boscos i els conreus i la feixuga plenitud del record que no s'oblida. En vertical, damunt el principi, tenim les mans plenes de vent i d'aigua. Et brandarem solemnes com un símbol. Bé, i ara, doncs, lo de les frases, que moltes vegades us refereixo, no? Són tota una sèrie de frases que sempre busco a veure quines poden ser les més. Hi ha moltes que potser us sonaran més, que repeteixo i tal, però és que són frases que donen que pensar sempre, no? I diu: no és pel que ets, sinó pel que transmets. Aquí rau la teva màgia. Per a mi, l'amor sempre portarà el teu nom. Són frases d'amor, tot això, eh? La teva ànima bessona no és algú que entra en la teva vida tranquil·lament, sinó algú que ve a posar en dubte totes les teves coses, que canvia la teva realitat, algú que marca un abans i un després en la teva vida. No és l'ésser humà que tothom hi ha idealitzat, sinó una persona normal i corrent que se les arregla per revolucionar tot el teu món en un segon. Jo vull una com tu, però per sempre, amb els teus mateixos ulls i el teu mateix somriure, però que després d'haver-me fet conèixer el cel no em deixi perdut a l'infern. Els borratxos i els nens diuen sempre la veritat i, amor meu, des de que vas marxar, sóc meitat i meitat. Donant l'oportunitat de conèixer algú millor, no de tornar on ja et van fer mal. La meva estratègia, en un dia qualsevol, no sé com, ni amb qui pretext per fi em necessites. Només ella fa que el meu cor bategui més fort i més lent al mateix temps. Que em perdonin els amors vells per considerar aquest com el primer. El primer amor no sempre arriba en ordre. I l'amor és cosa de dos. El problema és que hi ha persones que no saben comptar. I adormir-te dins l'abraçada de la persona que més estimes. De vegades, això és tot el que necessites i que el món caigui a trossos, si vol. Jo vull una com tu, però per sempre, amb els mateixos ulls i el teu mateix somriure, però que després d'haver-me fet conèixer el cel, no em deixi perdut a l'infern. Torno a repetir aquesta perquè és una de les bones. I fins aquí la programació d'avui. Se m'ha fet curta, no sé vosaltres, no? A mi sempre, com a primer programa doncs, de la nova temporada, espero que si més no, hagi entretingut un rato, no? I fins aquí el programa d'avui. Recordar-vos, si més no, que el podeu tornar a escoltar el diumenge i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es podeu trobar a la nostra web, www.radiofalset.cat. I tenim uns telèfons aquí a la ràdio, que us recordo que són el 977-830044, 977-830044 i 977-831135 per qualsevol consulta. Donar, com no, les gràcies aquesta vegada al nostre tècnic, ara, Manel Sales, que des d'ara estarà al control. Benvingut siguis, Manel. I perquè aquest programa pues, arribi a les vostres llars, doncs ell està allí, a peu de canó ara. I moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos i ens retrobem si voleu, el mes que ve. Fins llavors, adeu-siau. Bon cap de setmana.